espectre, m'ha semblat, no sé si és preocupant o no, i Araujo dèieu que també tenia alguna coseta dels pendents, que ningú més es constipi perquè dissabte hi ha un autèntic partit.
Fins aquí una estona, Aleix.
Gràcies.
Que vagi
de
molt
vegades
bé.
3
quarts de 9.
Tothom et vol veure, vol estar amb tu, i és que al final és com si estiguessis fora del seu abast. O no? A IKEA abaixem els preus dels productes més populars i dels nostres serveis de transport. Perquè aquí sí que n'hi ha per a tothom. Descobreix-los a la teva botiga IKEA o IKEA.es.
A Masterpiel trobaràs el sofà o el moble de la teva vida. Noves promocions de les butaques Stressless i mobles Caligaris. I presentem nova col·lecció de sofàs Moments de Relax.
Recorda, ara Masterpiel a Via Augusta 128, a prop de la plaça Molina. A Urgell 41 i també la nova web masterpiel.com.
Gaudeix del teu EQA 250 Plus de Mercedes-Benz, el SUV compacte amb 530 km d'autonomia i línia esportiva AMG Line. És el moment de passar-te la mobilitat 100% elèctrica. Emporta-te l'ara amb el carregador i l'instal·lació de regal i, a més, beneficia't dels ajuts de fins a 7.000 euros del Pla Moves.
LG Barcelona, concessionari oficial Mercedes-Benz. Passeig Sant Gervas i 39 i Passeig Bonanova 13.
Ocasió Plus. Te compra tu cotxe, te compra tu carro, te compra tu buga. Una oferta, te la mejoramos.
Has oído bien, mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
Sant Boi, una ciutat que impulsa una mobilitat més neta i sostenible. Veniu i descobriu CityMob Sant Boi. 40 marques i més de 1.000 professionals de l'automoció per ajudar-vos en la transició cap a un nou model de mobilitat. En només 3 quilòmetres al llarg de la C-245, a 10 minuts del centre de Barcelona. Fem un pas endavant. Sant Boi Motor ara és CityMob Sant Boi.
Vine ja als Covesa Eco Days.
Les millors ofertes Ford amb etiqueta Eco.
Ford Puma per 299 euros al mes.
Ford Focus per 315 euros al mes.
Finançant el 6,9% sense entrada ni quota final.
6,9% sense entrada ni quota final.
Més ofertes a
Covesa Badalona, Mataró i Mollet.
Covesa Sabadell, Terrassa i Martorell.
Covesa Girona, Blanes i Mont-ras.
Si vols un Ford,
pensa en Covesa.
Tots aquells que ja condueixen el número 1 se senten únics, especials. I ara, perquè més gent pugui sentir aquesta increïble sensació, Hyundai posa a la teva disposició el Tucson amb unes condicions immillorables. No esperis més i gaudeix ja de la increïble sensació de conduir el número 1 en vendes.
Si estàs pensant en vendre el teu cotxe, no li donis més voltes. Vender mi cotxe. Fàcil i molt de pressa, no cal ni demanar cita. T'oferim a l'acte la millor valoració pel teu cotxe de forma gratuïta i sense compromís. I als 30 minuts ja tens els teus diners. Vender mi cotxe. Som a Barcelona, al carrer Rocafort 78, Cornellà de Llobregat i Sabadell.
Si ets dels que pensa que s'ha d'esperar mesos per estrenar un Ford Puma híbrid EcoBoost, espera només uns segons fins que acabi aquesta falca i gaudeix de cotxe nou. Perquè amb la xarxa Ford de Catalunya, si el vols, el tens. Comença a gaudir ja del teu Ford Puma híbrid EcoBoost amb entrega immediata i manteniment inclòs per només 12 euros al dia. I ara que ja ho saps, a què esperes? Consulta condicions especials a Ford.es. Xarxa Ford de Catalunya.
Estàs buscant moto? A Motos Balart t'ho posem més fàcil que mai. Ara podràs gaudir d'una Piaggio Liberty des de tan sols 2.499 euros o d'una Piaggio Medley des de només 3.299 euros. Informa-te'n a Motos Balart, concessionari oficial Piaggio, Aprilia, Vespa i Motocuzzi. A Barcelona, carrer Còrsega 201 i a l'Hospitalet, Avinguda Isabel la Catòlica 4. Motosbalart.com.
Gaudeix del teu EQA 250 Plus de Mercedes-Benz, el SUV compacte amb 530 km d'autonomia i línia esportiva AMG Line. És el moment de passar-te la mobilitat 100% elèctrica. Emporta-te l'ara amb el carregador i l'instal·lació de regal i, a més, beneficia't dels ajuts de fins a 7.000 euros del Pla Moves.
LG Barcelona, concessionari oficial Mercedes-Benz. Passeig Sant Gervas i 39 i Passeig Bonanova 13.
Audi Center Barcelona Sud, el concessionari que batega, està molt a prop teu. Entra a la zona d'altes emocions i trobaràs l'Audi nou o seminou dels teus somnis. I si el teu Audi necessita una revisió, l'anem a recollir i te'l tornem a punt. T'esperem a Audi Center Barcelona Sud, filial de Volkswagen Group Retail Spain, a carrer A61 de Zona Franca. RAC 1.
El Barça juga a RAC 1 és una gentilesa de CaixaBank i Estrella d'Am.
10 minuts i arribarem a les 9 de la nit. El Barça ha jugat i ha guanyat a RAC1 2-1 contra el Shakhtar Donetsk, que ara sí que ja farem evidentment l'anàlisi del partit d'avui, però ja ens podrem recrear en el que ens ve tant de gust, que és en el Barça-Madrid del proper dissabte a un quart de 5. Tinc en línia a la companya d'Atlètic, la Laia Cervelló. Laia, hola, bona nit.
Hola, bona nit.
I s'estrena el Barça juga a RAC1 la companya de l'esportiu, la Clara Rodergas. Hola, Clara, benvinguda.
Què tal? Bona nit.
Bona nit. Laia, en un minut, la teva valoració del que has vist avui i després ja comencem a analitzar aspectes més concrets.
Doncs la sensació de que un partit que el Barça hagués pogut matar la primera part ha acabat sent un partit en el qual el Barça ha patit i, a més, amb una segona part que ha servit de desgast en una setmana que potser és la pitjor. Perquè això passi amb moltes anades i tornades del Barça. Sí que és cert que són pocs jugadors, que els que hi ha tampoc poden fer massa rotacions i han de jugar tres partits importants en una setmana, que tens el clàssic a l'horitzó i que és impossible no pensar-hi, però és que hi ha hagut molts errors de pressió, especialment deixant sempre un home lliure al Shakhtar, deixant espai per pensar també a un equip que en principi no tenia opcions i que n'ha acabat tenint. A la Champions, després d'aquests últims dos anys, s'ha de donar la talla i avui el Barça crec que havia de deixar millors sensacions, tot i aquests petits factors que estàvem comentant que tenia i que arrossegava. Jo crec que potser en el dia en què era el partit menys exigit, el Barça és el que ha mostrat la pitjor cara. Em va agradar més el Barça contra l'Athletic Club, per exemple, i al final doncs que és l'escola bressol del Barça, i no ho dic en el sentit pejoratiu de la paraula, qui t'acaba salvant els plats, no? Amb un Fermín, que suposo que en parlarem després, estel·lar, i que de primeres pensaries que no hauria de jugar al clàssic i ara t'ho replanteges, i amb un equip doncs que en fi, que hagués pogut fer més, especialment a la primera part.
Clara?
Doncs vaig una mica preocupada, no? Com diu la Laia, avui crec que era un dia important per tenir en compte la setmana que és marxar amb bones sensacions per afrontar el clàssic, que després és un partit que és un altre món, que és un partit en què les dinàmiques potser no importen, no? Però arribar amb bones sensacions, jugant bé, guanyant còmodament, que podies fer-ho, que era un dels rivals a priori més senzills del grup, i de cop i volta veus un Barça que surt una mica descol·locat, que no arriba bé, que li costa tenir la pilota, que el Shakhtar et sorprèn una mica amb aquesta posició que ha tingut, i quan sembla que t'encarriles, que t'actives, que fas un pas endavant, un 2-0, que per mi és el resultat més enganyós i més perillós del futbol, perquè et veus amb un avantatge de dos gols que el teu no te n'ha fet, però és que si te'n fa un, passa el que passa, que és que cada cop entren els nervis, no pots sentenciar, el rival està una mica més motivat que tu, has de tornar a activar-te, i ha pecat l'equip d'un relaxament que preocupa perquè tenies el Shakhtar davant, però si és un altre equip amb més entitat, potser t'empata i potser t'acaba guanyant el partit. I arriba el clàssic amb aquest sabor que et deixa el partit de no veure un Barça que acaba de jugar uns 90 minuts complets en què et convenç, i a més si tu vols enviar un missatge a Europa que estàs preparat per competir, patir d'aquesta manera, complicar-te la vida i baixar els braços, em preocupa una mica.
De cara al Barça-Madrid del dissabte, com ho faríeu, això? Ara comentàvem amb el Marc Guillén que ell, per exemple, jugaria amb Ter Stegen, Araujo, Christensen, Íñigo, Balde, que després jugaria amb Oriol Romeu, Gavi, Gundogan, Cancelo i Fermín... No, i Ferran Torres
i Joao Félix.
Laia, et mulles?
Crec que passarà, realment, perquè sí? Tu veus avui a Balde, que l'ha deixat a la banqueta, i és un missatge clar per la setmana que ve, a Lamine i a Fermín, jo tinc la sensació que no jugaran, tot i que, com deia avui, jo crec que després de veure els partits, els últims que està fent Fermín, i especialment aquest contra el Shakhtar, crec que s'ho mereixeria, però és que crec que és pel camí que tiraran, és a dir, Araujo, no crec que deixi de ser contra el Real Madrid a lateral, com ha estat a les últimes els últims partits, els últims clàssics, i jo crec que és la solució més factible, la veritat.
Tu com ho veus, Clara?
És un debat interessant i tinc ganes de veure què acaba fent Xavi, perquè sí que penso que Araujo és la fórmula anti-Vinicius per excel·lència, ja hem vist com són els duels i té la mida presa, i jugar amb Cancelo lateral dret hi ha dues opcions, o li demanes que es reservi, però igualment defensant és millor Araujo que Cancelo, i si no el perds en atac, és un jugador que en atac et proporciona moltes coses i és capaç de decidir partits, d'assistir, de marcar, de desequilibrar. Passa que si tu el situes a lateral dret i s'arrisca massa, saps què passa, que pateixes, que el rival corre, que es desordena l'equip, i el Madrid quan corre és molt perillós. Tinc ganes de veure què acaba fent Xavi, i a més, veient com ha marxat Joao, esperem que no sigui res greu, però clar, si Joao té alguna cosa una mica més seriosa, perds un altre jugador important en atac i veurem com ho acaba reestructurant, però sí que jo veig Araujo segur a la dreta amb Vinícius.
Sí, sí, veig que tothom té clar que Cancelo no pot jugar de lateral dret contra el Madrid.
Por, eh?
No, no. Unanimitat, eh?
Jo, banqueta. Jo Cancelo...
A la banqueta?
Sí, perquè al final has de triar entre Araujo o Fermín. Ah, entre Araujo, entre Cancelo o Fermín.
Mm. Clar, però jo crec que...
La resta de jugadors, més o menys, els tindríem bastant
clars. Jo em pensava que el faria jugar de lateral a l'esquerra, però, clar, veient els minuts que ha jugat Valde, com deia ara la Laia, és evident que si no l'ha fet jugar avui, pinta que és perquè el vol fer jugar dissabte, no?
Clar, si tinguessis uns altres condicionants, si tinguessis Condessà, si tinguessis els davanters sants, llavors potser sí que haguessin fet això de Cancelo al lateral esquerre, però tal com et queda una mica l'equip, jo crec que sobretot en un partit així d'intentar posar totes les certeses que tens, la certesa és que Valde et funciona al lateral esquerre, la certesa és que Araujo et funciona al lateral dret, que Íñigo, doncs escolta, m'ha jugat bé els últims partits i a més té una trajectòria a la Lliga que dius, home, si me l'he de jugar per algú, doncs Íñigo sembla que me la puc jugar. Una altra certesa és que el Barça, a la mínima que pot, Xavi, contra rivals grans, vol posar quatre migcampistes i tants migcampistes com tingui. És cert que el quart migcampista més pur seria Fermín, no? Però jo crec que aquí llavors és on hi encabirem Cancelo, perquè el Joan Lluís diu deixar-lo a la banqueta, i jo crec que Cancelo deixar-lo a la banqueta seria molt gros. Primer que seria un problema de gestió de vestidor immens, però que sobretot també que és un jugador de molta qualitat, que ens posa molt nerviosos, que és molt poc disciplinat darrere, però que en el fons és un jugador que pot ser determinant, que ha jugat en molts partits d'aquests, que té molta qualitat, i que no tens cap extrem dret, enteneu-me, perquè Ferran jo crec que ha de jugar de nou, i que l'altre extrem dret, que seria Lamine Yamal, que sens dubte que ens encanta, però home, en un gran escenari així, doncs segurament més val que surti la segona part.
T'ho han comprat bastant, la Laia i la Clara, el teu invent, vull dir que a veure què en pensa Xavi. Acabo. Laia, Clara, us he notat afectades, diré, pel rendiment de l'equip avui. Firmeu l'empat ara mateix, dissabte?
Ostres, no, la veritat és que mai firmaria un empat a un clàssic així d'entrada. Després, igual si el partit va malament, et diria que sí, ja veig partit, Però així d'entrada, no, l'únic que a mi m'afecta en el sentit de dir, ostres, no, com pot ser que el Barça amb un 2-0, tenint la trajectòria que té a la Champions últimament, i que la major sort que ha tingut aquest any és que li hagués tocat un sorteig assequible a la fase de grups, com pot ser que no matin el partit? Més pensant tot sobretot en l'afició, està jugant a casa, i l'afició, quants partits, o sigui, quants dies feia que no podia veure un partit de Champions a casa, i qui sap si en podrà veure molts més si el Barça passa de fase. Jo crec que ho devia d'alguna manera, i estic una mica decebuda amb l'actitud, especialment de la segona part, perquè han deixat que es descontrolés un partit que podien haver controlat perfectament.
Clara, firmes l'empat?
No, el firmo, no. En un clàssic crec que mai pots anar amb aquesta actitud. Hem d'intentar, doncs, guanyar. A més, el Madrid tampoc, reconec que no vaig mirar el partit, que vaig escollir el Sevilla-Arsenal, però contra el Sevilla, el Madrid dissabte, és cert que guanyés la trobada de seleccions i que sempre s'ha d'agafar una mica amb pinces, però no vaig veure un Madrid que arribi tampoc platòric al partit. I el que deia, crec que un clàssic és un partit diferent, hi ha aquest afegit de la motivació, i home, no, jo espero que l'equip s'activi, que faci un pas endavant, tot i que evidentment no sóc molt optimista, però evidentment confiarem en que intentarem guanyar i que hem d'intentar guanyar.
Clara Rodergas, Laia Cervelló, gràcies, bona nit.
Gràcies, bona nit.
A vosaltres, bona nit.
Que vagi molt bé. Un minut i les 9, podem escoltar l'home del partit?
Sí, podem escoltar Fermín López, que té Movistar Liga de Campeones.
Vaya guinda que vas poniendo cada día, cada partido a este inicio de temporada, ¿no? Buenas noches.
Bueno, buenas noches, muchas gracias. Bueno, la verdad que ha sido un partido difícil, nos ha costado, ellos eran un buen equipo, pero nada, contento por la victoria, 9 puntos y en lo personal, pues por ayudar al equipo con un gol.
Lo decía Xavi, lo decía el entrenador antes del partido, que no había que confiarse, que ellos eran un buen equipo.
Sí, el míster nos ha transmitido desde el primer momento que era un partido difícil, era partido clave para conseguir casi la clasificación y nada, al final hemos sufrido un poco, pero pero hemos podido conseguir los tres puntos.
Fermín, ¿tú te encuentras realmente a gusto en este sistema? Porque se ve que apareces por todas partes, llegando desde atrás de segunda línea, lo intentas con remates de cabeza, lo intentas con disparos, ¿te acoplas perfectamente al sistema de Xavi?
Sí, yo la verdad que con Xavi me siento muy, muy cómodo en la posición de interior, de sea derecha o izquierda, y bueno, pues intento hacer mi juego y ayudar al equipo.
¿El remate de cabeza también es especialidad tuya?
Pues la verdad es que no, porque siempre he sido muy pequeñín, pero bueno, sí, es verdad que tengo buen timing y hoy ha entrado, pero ha sido fuera de juego.
¿Cómo te imaginabas, te podías imaginar algún momento, no sé cómo te imaginabas el inicio de temporada, pero después de marcar esos 12 goles en el Linares, de regresar, que podía salir esto tan bien?
Bueno, pues nunca te lo esperas, pero es lo que llevo trabajando toda la vida y bueno, estoy agradecido a Xavi y al club por la confianza que me ha dado y nada, toca seguir trabajando y por nuevas oportunidades.
Al Real Madrid ya le marcaste en pretemporada y ahora intentar buscarlo el sábado otra vez.
Sí, bueno, yo intentaré ayudar al equipo lo máximo posible y si puede ser con un gol, pues que mejor, ¿no?
Se te ve, la cara es el espejo del alma, la sonrisa que tienes de estar muy satisfecho, ¿no?
Bueno, al final hemos ganado, hemos conseguido la victoria, que es lo que queríamos, y nada, ara pensar en el clàssico.
Íñigo, a la zona mixta, l'escoltem.
Octavos, así que la verdad que este es el camino del equipo y repito, ahora pues vamos a descansar porque es un partido, va a ser complicado, donde Real Madrid siempre pone las cosas difíciles y complicadas, pero sabemos obviamente que si el equipo está bien, pues somos capaces de ganar a cualquiera.
Íñigo, ¿cómo estás tú? ¿Cómo estás tú a nivel personal? Después de un inicio de temporada con poco protagonismo, con pocos minutos, llevas dos titularidades seguidas. ¿Cómo te has sentido?
Pues la verdad es que ahora mismo cansado de tantos minutos seguidos, pero obviamente es lo normal. Llevaba 7 meses, creo, sin poder competir y jugarnos 90 minutos. El otro día lo hice. Y hoy, pues bueno, ya a partir del minuto 60-65 ya he notado un poco de que las piernas no iban para adelante. Pero bueno, es una cosa normal, donde cualquier jugador cuando pasa mucho tiempo lesionado lo sufre. Pero obviamente estoy bien, estoy contento y espero seguir jugando y aportándole al equipo.
Hablabas de tu lesión, tú te has recuperado, pero tenéis muchos jugadores ahora mismo lesionados. Estáis afrontando un tramo de temporada clave en Champions, ahora contra el Madrid, con 6 lesionados. Una manera muy complicada de poder asumir el afrontar este tipo de cosas.
Bueno, se está viendo que cada jugador que sale del banquillo da el 200% y aporta. El otro día se vio, sale y a los 30 segundos mete el gol. Un jugador que no había jugado y con dos toques se va y la mete. Hoy se ha visto también Fermín. Hay plantilla, hay jugadores jóvenes donde nos van a aportar mucho. Es verdad que hay mucho lesionado, donde los casi todos son titulares. Pero hay que saber sacar estos partidos adelante con los que están. Y obviamente, pues bueno, el equipo está bien, el equipo está contento. Estos partidos te dan un plus más para afrontar el siguiente y esta es la línea a seguir.
No sé si has podido hablar con Joao, que parece que es un golpe, ¿no? Que va a poder estar en el clásico. Y de cara mirando ya ese clásico, si crees que vais a poder recuperar a alguno de los compañeros que está lesionado para ese partido.
Bueno, la verdad que no tengo ni idea de si va a llegar alguien o no. Obviamente todos los que están haciendo todo lo posible para llegar lo antes posible. Y bueno, esperarles, eso es lo que debemos de hacer. Los que más sufren son ellos. Ellos son los primeros que quieren estar lo antes posible. Y nosotros, los que estamos, pues seguir aportando todo lo que tenemos por y para este equipo. Y bueno, ahora toca descansar, donde hoy el partido ha sido la segunda parte exigente, donde hemos sufrido un poco. Así que bueno, descansar y afrontar el siguiente.
Íñigo, decías que estabas cansado, semana de 3 partidos... ¿Cómo llega el Barça al Clásico? Porque tendréis un día menos de descanso que el Real Madrid.
Bueno, cuando llegan estos partidos y cuando uno salta, ahí no hay cansancio. Son partidos muy especiales. Yo va a ser el primero donde podré ver lo que es jugar un Clásico y la verdad que bueno, con ganas de que llegue ese partido, con ganas de a ver si puedo saltar de inicio y si no, pues bueno, aportar desde el banquillo. Aquí todos estamos para aportar cada vez que nos toque jugar y bueno, ese es el objetivo y creo que en ese sentido lo estamos haciendo bien.
Íñigo, 3 de 3 en Liga de Campeones, tenéis 9 puntos, ¿cómo valoráis este inicio de campaña en Champions?
La verdad que estamos bien, Hoy hemos sufrido en la segunda parte, donde creo que podíamos haber tenido más la posesión de balón, donde les podíamos haber hecho correrles más. Ha sido al revés, pero bueno, hay que saber sacar estos partidos también adelante, sea como sea. Lo hemos logrado y estos 9 puntos, la verdad que da gusto. Era el objetivo del equipo y bueno, esta es la línea en la que debemos de seguir.
Gracias.
Doncs fins aquí les valoracions d'Íñigo Martínez, que encadena 2 titularitats consecutives al centre de la defensa. Admès que avui han patit, però estan satisfets per haver tirat el partit endavant i per haver sumat 3 punts i haver aconseguit tancar aquesta primera part de la fase de grups amb un 9-9. Admès que estava cansat, però això sí, diu, a veure dissabte si surto de titular i si no ajudar des de la banqueta, a veure què fa finalment Xavi amb aquests debats que ara teníem de quina serà la línia defensiva.
I tenim novetats tranquil·litzadores pel que fa a la infermeria. Ni Joao Félix ni Araujo tenen cap problema ni perill del clàssic per ells. Ens aclareixen que Joao Félix només té un cop i que Araujo, un cop acabat el partit, doncs no ha necessitat que el revisessin. Per tant, cap problema, tots dos en condicions òptimes per disputar el clàssic dissabte.
Doncs bones notícies, i tant que sí. Què diuen els webs?
Doncs mira, comencem per RACU.cat amb la crònica del Roger Saperes. Victòria amb llums i ombres contra el Shakhtar. Si anem a Mundo Deportivo, un pie en octavos con sufrimiento. El diari Sport titula Contra las lesiones Fermín, amb una fotografia d'un dels golejadors avui del Barça, del millor del partit. I els diaris editats de Madrid, el Marca diu el clàssico con susto. I sí, ha estat un ensurt pel que ens diu la Marta, només un ensurt. I el diari AS també tira per Fermín, diu Fermín pide sitio en el clásico. Per cert, que han començat els partits de les 9 de la Lliga de Campions i tenim el primer gol, el rep l'Atlètic de Madrid al Celtic Park, al minut 3 de la primera, marcat Kyogo. Celtic 1, Atlètic de Madrid 0.
Passen 7 minuts de les 9 en punt. L'1x1 de RAC1.
Els showrooms de les botigues Fontgas, exposicions de banys i cuines, t'ofereixen a l'1x1 d'aquest partit. Fontgas.
L'1x1 de RAC1.
Se m'ha informat que tenien en compte que el partit era a l'hora de berenar, 3:15. Avui és un especial berenars per la canalla.
Correcte.
Ha sobrat. Que el Puig avui es torna a marcar un Puig.
Quina gana.
Ter Stegen.
Entrepà de nocilla, el més segur per triomfar, sigui dilluns, dimecres, dissabte o diumenge, una entrepà de nocilla no falla, i Ter Stegen tampoc.
Cancelo.
Pantera rosa, és molt cridaner, entra molt bé pels ulls, però hi ha dies que quan has fet les dues primeres mossegades penses que potser un croissant hagués estat millor.
Sens dubte. Araujo.
Entrepà de xistorra, ell sempre és dels contundents, dels que sap que marcarà la pauta i els davanters rivals se'n recorden d'ell una bona estona ja acabat el partit.
Íñigo.
Tigreton, venint de ser Lleó, ja comença a mostrar signes de falir amb una sortida de pilota espectacular, fins al punt de plantejar-nos si pot ser titular ja al clàssic de dissabte. Acabarem sent més de Tigreton que de Pantera Rosa.
Marcos Alonso. Ei.
Plàtan, allò que arriba a l'hora de la sortida del col·le i no tens temps de fer l'entrepà, un plàtan sempre és una bona solució. Un recurs que et compren un dia a la setmana només.
Oriol Romeu.
Pavi i sucre. Un no creix com ho ha fet el Romeu si no has berenat Pavi i sucre sovint quan era petit. Intens en la pressió la primera part, potser massa via la segona, on s'ha vist clarament superat per Sudakov en el gol ucraïnès.
Fermín.
Pa i xocolata. De vegades el més bàsic, el menys luxós, el més barat, acaba de sent la millor combinació. Avui Fermín ha signat una exhibició, jo repetiria, de pa amb xocolata dissabte.
Soc molt de pa amb xocolata. Gundogan.
Suís al carrer Patritxol. L'Alemanya ha jugat avui al ritme de la gent gran que omple els locals de cada tarda d'aquest carrer barceloní. Pot anar allà a celebrar el seu aniversari i a veure si li posen unes gotes d'anís de cara dissabte.
Lamine Yamal.
Crispeta. Saps que no és el que toca per berenar, que no és el més saludable, però una mica de rebel·lia, de sortir-se de la norma, de divertiment o d'atreviment, és necessari. Avui li ha faltat una mica d'encert per estrenar-se com a golejador a la Champions.
Ferran Torres.
Donuts. Una bona elecció amb l'únic inconvenient que si no van empaquetats mai no saps si és l'autèntic o un succedani. Hi ha dies de tot. Avui el Donuts ha quedat esclafat per un jugador del Shakhtar.
João Félix.
Entrapada per Nil Bataller. L'únic. Qualitat a dojo de les seves cames i desequilibri. Ha tingut millors partits que el d'avui. Esperem que el puguem curar a Sierra Nevada i que estigui a punt pel clàssic.
I tant que sí. Avui Xavi ha fet 4 canvis. També han jugat Balde,
Bollicao per la joventut i perquè de seguida es va guanyar la continuïtat a l'equip.
Marc Guiu,
Palitos de la màquina de vending quan no hi ha res més és un gran recurs per aturar la sensació de gana.
Christensen,
iogurt amb fruits secs, a priori una cosa bastant sosa però efectiva.
I Casaló,
suc de taronja, ha estat una cosa ràpida, un pim-pam i ha deixat bon regust.
Què t'ha semblat, Xavi?
Biquini, un clàssic, i això és el que té ara ja al cap l'entrenador pensant en dissabte, desesperat, veient com l'equip també ha pensat massa en el clàssic a la segona part.
Pots reformar o viure l'experiència Fontgas. Cuines, banys, paviments, revestiments, electrodomèstics... Coneix de primera mà les últimes tendències per a la reforma de la teva llar o negoci a les 4 exposicions de Fontgas a Terrassa, Sabadell, Barcelona i ara també a Granollers. Pàrquing gratuït a totes les nostres exposicions. Visita'ns a fontgas.com i a les xarxes. Fontgas. A Granollers som el polígon Congost, carrer Palautordera 30, a prop de l'APC. Fontgas.
Un aplaudiment, sisplau. Bravo. Per l'especial Berenàs de la canalla de Xavi Puig. Sensacional. 4 minuts i mig i un quart de 10. Fem una pausa i de seguida tornem. Hem d'escoltar l'entrenador del Barça, Xavi Hernández.
El Barça juga a RAC 1.
Valent.
Vinga, tots units fent força.
Una estrella!
De seguida!
Estrella d'Am, la cervesa del Futbol Club Barcelona.
Des de fora es veu una casa reformada. El que no es veu és el que hi ha darrere. Les mans que l'han construïda. A Obramat sabem que aquestes persones són les que cal cuidar més. Per això tenim una àmplia gamma de productes per reforçar la seguretat a la feina amb EPIs com cascos, calçat de seguretat, guants resistents al tall, línies de vida i arnesos de seguretat. Professionals de la construcció i la reforma. Obramat.
Saps que la gamma 100% elèctrica de furgonetes Mercedes-Benz ja està completa?
És cert això?
Sí, Evito, Sprinter i la nova E-Citan.
És genial!
I tant, furgonetes tecnològiques i fiables. Estalvies en combustible i tens els 4 primers manteniments inclosos. Aprofita ara les condicions especials per a instal·lar el teu carregador. Informa't en els concessionaris Mercedes-Benz Autolica Industriales, MB Motors i Autolica Tarragona.
Totes les ocasions poden ser especials i Gourmet La Vanguardia et porta catànies per celebrar. Les autèntiques catànies Courier i la nova col·lecció amb catànies de llimona, crema catalana i sal de l'Himàlaia. Una ampolla de cava Gala de Vallformosa i tres estots catànies valorats en 69 euros, ara per només 49. Compra-ho a gourmetlavanguardia.com i prepara't per celebrar.
Benvolgut professional, sabem que quan el client us demana que hi poseu alguna cosa perquè no hi hagi humitat, vosaltres enteneu perfectament el que necessita. Per això, a Obramat trobareu una àmplia gamma en impermeabilització i aïllaments dels millors marques professionals com Rockwool, Naus, Chova o Sika, amb estoc sempre disponible i amb els millors preus. Professionals de la construcció i la reforma. Obramat.
El Barça juga a RAC 1 és una gentilesa de CaixaBank i Estrella d'Am.
2 minuts i arribarem a un quart de 10 de la nit pendents de la roda de premsa de Xavi Hernández, de l'anàlisi que faci l'entrenador del Barça d'aquesta victòria 2-1 contra el Shakhtar Donetsk. Quin ambient detectes a les xarxes? A la segona part pesa més que la primera o la gent es conforma amb el marcador? Com està la gent de RAC1?
A veure, d'entrada molts elogis cap a Fermín, sort de Fermín, diuen alguns oients avui. I, home, no detecto massa optimisme de cara a dissabte perquè la segona part pesa més que la primera i la gent s'ha quedat amb aquestes sensacions, jo crec, que hi ha marxat a casa. Doncs algú també molt mosca amb Joao Cancelo, no el faria jugar tampoc dissabte, alguns oients. Per tant, Cancelo, que jo crec que avui ha rebut les primeres crítiques dels oients amb l'etiqueta RAC1. Recordo que tots els que heu participat i participeu encara fins al final de la transmissió amb l'etiqueta RAC1 us emportareu o podeu emportar-vos un pernil Batella, l'únic, entrareu com a mínim al sorteig.
És que justament el tipus de errades o de desequilibris que crea l'equip Cancelo és el que el Madrid castiga més. Sí. Jo és que això em pesa molt, perquè clar, penso, ostres, és que clar, si perds una pilota en una d'aquestes arrencades i clar, després no replegues com avui hi ha hagut vegades que n'ha fet, ostres, és que clar, allà hi ha Vinícius, hi ha Bellingham, hi ha Rodrigo i clar, m'imagino això i la veritat, és preocupant, vull
és
dir...
veritat que Cancelo, no posar-lo pot generar un incendi maco dins del vestidor, és un jugador molt complicat de gestionar i que davant segur que t'aporta molt, però crec que en partits com aquest en concret tens més risc a que t'aporti menys del, és a dir, que et resti que no pas que et sumi i sí, tenint en compte que de com a alternativa pots tenir un jugador com Fermín que això, havia fet un autèntic partit.
Això ho entenc perfectament, el que passa és que jo crec que l'equip ara justament va just de talent o té molt talent a fora a la graderia, llavors el talent que tens l'has de posar, l'has d'encaixar. Jo crec que les seves virtuts són aquestes o el matises i el fas que sigui rigorós o ha estat al llarg de la seva trajectòria, depèn de quin equip ha estat, o has de muntar un sistema d'ajuda perquè hi hagin aquestes ajudes puntuals.
Clar, però tenint en compte que ara aquest sistema no el tens, Marc, vull dir, ja el tindràs amb el pas del temps, jo crec que s'aconseguirà això, com va passar amb Dani Alves, per exemple, però ara no ho tens i el partit del Madrid, doncs, és ja. Llavors, o fas aquesta solució, que al final, la que tu dius, de posar-lo a agafar els extrem dret, que no deixa de ser una fórmula que tampoc s'ha treballat en partits, com a mínim, o li has de fer entendre, dir, escolta'm, de moment en aquest partit no. Ostres, d'entrada.
De lateral dret, jo només de pensar que davant té Vinícius m'agafa de tot.
Sí, 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 no, evidentment que ens faria tots patir molt. També jo crec que la clau, i sobretot amb el Madrid, i ho estem veient, és un Madrid que té molts migcampistes. Sí. Que és un Madrid del mig del camp, en té com a mínim 4 d'inici, i en pot arribar a tenir 5. Aquí és on has d'igualar molt les forces, i aquí, doncs, digue-li Cancelo de lateral que faci un passet endavant i es posi de migcampista, digue-li el quart migcampista al davant que t'ajudi, però aquí és on hi ha d'haver moltes ajudes defensives i aquí és on s'ha de treballar. I aquí jo crec que, tot i que Oriol Romeu no estigui passant pel millor estat de forma i de confiança, doncs suposo que l'has de posar i l'hauràs de posar i necessites algú allà del seu perfil i els seus escuders al costat, doncs clar, t'hagués anat de meravella que estigués De Jong, però tenir un Gavi i un De Jong un al costat, tots dos doncs els seus, al costat de Romeu per fer aquestes ajudes defensives, per donar-li aquest rigor, per donar-li aquesta constància i consistència al mig del camp que necessites per aguantar les embestides que t'arribaran del mig del camp, perquè al final el gol del Madrid t'arribarà des del mig del camp, serà algú, un Valverde, un Bellingham sobretot, que t'arribarà des de darrere i te l'acabarà marcant.
No sé, jo també t'he dit que no veig a Xavi fent molts invents. No el veig un entrenador de, saps, de treure's molts asos de la màniga. Més, el veig més convencional que no pas en un partit determinat en què t'hi jugues molt, clar, fer un gran canvi de sistema.
Doncs llavors això es cancela el lateral dret.
O, ja, com però... deia, bueno, o l'agrada.
Però l'agrada, vaja. Això és un invent, vull dir... O sigui, ara mateix, ara mateix 11 tipus de Xavi
si t'agafes els guions del que ha fet Xavi en els clàssics, diguem que no seria fer cap invent d'alguna manera renunciar al teu lateral dret de caire més ofensiu i apostar per Araújo.
No, està clar. No, dic que seria canviar el que ara estàs utilitzant.
Sí, canviar, renunciar al discurs d'aquesta temporada, no? El discurs futbolístic d'aquesta temporada, que no està basat en aquests tres centrals, sí que seria canviar-lo i seria potser fer un pas enrere, fer un pas respecte a la temporada anterior.
Clar, però jo crec que... doncs no, justament per no inventar, tenir Araújo lateral no és inventar, i Cancelo d'extrem, és veritat que el Barça no hi ha jugat, però ell de vocació és extrem, i ja veieu com juga, que li surt més de dins el tema d'extrem que no pas el de lateral. Bé, no crec que sigui renunciar massa, i més quan a l'extrem dret, com dèiem, doncs, tens el Lamine Yamal, que sí, que és molt bo, que té molt desequilibri, però que no ha jugat partits d'aquesta entitat, i que, doncs, sortir de la banqueta jo crec que tindria tot el sentit del món, i és que davant no tens gaire més. Vull dir, si tinguéssim a Rafinha al davant en plena forma, si tinguéssim a Lewandowski, doncs jo crec que aquest debat ara mateix no el tindríem, i realment seria o Cancelo de lateral o de lateral a l'esquerra, però no el plantejaríem d'extrem. Jo crec que tal com ha quedat, doncs queda força com una opció, perquè si no realment això de que jugui Cancelo de lateral dret i li fem ajudes defensives, l'equip no el veig prou treballat i prou preparat com ara mateix per fer-ho massa o fer-ho massa rigor, no?
Jo, Félix, al seu Instagram, estoy bien, ha sido solo un golpe, recuperar y preparar el próximo partido. Confirmant el que deia la Marta Ramon fa uns minuts.
A mi em costa veure Cancelo suplent, més que res perquè és que ho ha jugat tot. I si ho jugues tot i el dia del clàssic et foten a la banqueta, és bastant incoherent, tot plegat.
I que a part, per la naturalesa que té ell, que pel que sabem, pel que ens han explicat, de com és ell, una cosa així se la prendria força malament, que arribés el dia del clàssic i no fos a l'11. De totes maneres, buscant el paral·lelisme, això ja va passar amb Dani Alves precisament en el primer clàssic, sí, de
Dani
Xavi
Alves, que tenia 36 anys,
clar, amb totes les diferències, sí, i salvatats.
És veritat que, és a dir, Cancelo continua sent un extraordinari jugador com ho ha estat a les altres, però és veritat que els últims partits, i jo crec que avui especialment, i més si tenim en compte el nivell del rival, la sensació d'anarquia, la sensació de que juga un partit diferent, la sensació que a vegades les seves jugades individuals acaben amb un desordre col·lectiu per tapar-li els espais que genera la seva esquena, transmeten inseguretat. I jo crec que aquí hi ha una part de dir, escolta, Joao Cancelo ja era així quan el vas fitxar, ja sabies a qui fitxaves quan fitxaves Joao Cancelo, això ho hem de tenir tots clar. Però aleshores aquí jo crec que hi ha d'haver-hi una mica d'entrenador.
I tant.
De dir, noi, és que si no ho entens per les bones, ho entendràs per les males.
I més tenint
però,
en compte...
Un moment. Però, és a dir, avui, contra el Shakhtar, per excursions innecessàries, per lectures tàctiques errònies, ha provocat jugades de perill del rival. Imagina't dissabte si no fa el que ha de fer.
Sí, sí. És que hi ha hagut un parell de... Pràcticament han estat, més que curses, han estat embestides. M'ha recordat Dembélé. Hi ha hagut dues curses de Cancelo que han anat contra tres defenses.
Però a més amb reaccions, com deia el Puig durant el partit, de no reaccionar amb gairebé com ofès, no? Com ferit en l'orgull de dir intento recuperar la meva posició, sprintar per intentar arribar a l'ajuda de l'ajuda.
I el gol ve per la seva banda perquè fa un contraatac absurd d'aquests que aporta la pilota en conducció i s'intenta fer tres jugadors a la vegada, que és impossible, i que ha acabat amb un rebot que Lamine Yamal ha pogut caçar i evolucionar la jugada i l'ha acabat perdent Lamine. Però ell estava allà dalt i amb un contraatac que no té sentit, a l'hora de córrer la pilota.
Gerard, no, deia que més tenint en compte que l'obsessió de l'entrenador és no perdre pilotes.
Clar.
I si les perds en l'últim terç de camp? Quan arrisques, no a camp propi o al mig del camp, que et poden agafar després mal situat en defensa. Quan l'obsessió de l'entrenador és aquesta, quantes vegades ha dit Xavi no perdis pilotes? Si els hi diu als joves també, no perdeu pilotes, no es poden perdre pilotes, quantes pilotes ha perdut avui Cancelo? Clar.
Però a més hi ha un afegit, jo crec que interessant, que és que és un futbolista demanat i tornat a demanar i tornat a demanar i tornat a demanar per l'entrenador, que fins i tot es crea aquell incendi amb el City i amb Pep Guardiola quan es comenta allò de que ja hauria pogut venir la temporada passada cedit, però el City prefereix cedir-lo al Bayern de Múnich, tot i que sigui un rival a la Champions, recordeu aquesta pel·lícula?
Sí,
bé,
sí.
Doncs tot ve de les ganes que té Xavi de tenir un jugador com Cancelo a la seva plantilla perquè creu que li millora la posició de lateral dret d'aquí a la Xina anar i tornar. Per tant, és a dir, Xavi, jo crec que sap perfectament quin jugador fitxa, no?
Clar.
I, per tant, com l'haurà de corregir? Com l'haurà de contenir? Què haurà de fer perquè no es converteixi més en un problema que en una solució?
Totalment.
20, perdona, Marc, 20 pèrdues de possessió, 20 pèrdues de pilota avui Cancelo.
Jo he de dir per això que avui, estan d'acord amb tot el que heu dit, com que avui és el partit que és, abans d'un clàssic, etc, i avui hi ha cert relaxament en molts dels jugadors, jo avui no és el dia que més nerviós em poso. O sigui, per exemple, a mi em posa molt més nerviós el dia del Porto, perquè allò sí que és un senyor partit i allà sí que no li perdono certes coses. Ara, estic molt d'acord que és una cosa molt d'entrenador, perquè tu l'has demanat, tu saps quin perfil té, aquest jugador ha jugat molts anys, ja, saps que o una, el coll és curt, com va fer Pep Guardiola amb el City, i va aconseguir que fos un jugador rigorós en certs moments, o l'altre és dir, el deixo anar, i que tregui tot el talent, que també l'hem vist aquí, l'ha tret, i és molt bo, Però llavors ens decidim a compensar-lo. O sigui, quan Dani Alves jugava al Barça, Dani Alves era una cabra boja. I tirava, i tirava, i tirava, i feia el que... Hi havia moments que feia el que li... No el que li donava la gana, però que sí, que perdia la posició i es posava a crear. Però llavors li fèiem les ajudes defensives. Llavors teníem un interior que l'ajudava, llavors teníem un central que l'ocupava, llavors teníem un lateral esquerre que més que pensar en atacar, pensava en defensar. Clar, llavors hi ha d'haver una estructura. Si tens un jugador que realment surt de la línia, la resta l'han de compensar. I si aquest és Cancelo, doncs escolta'm, que sí, Cancelo. Però llavors la resta compensem-lo. Hem de tenir una idea per fer-ho.
De tota manera, tot i estar d'acord amb tu, i crec que a la llarga ha de ser així, en partits tan específics com el de dissabte, no perquè sigui el Madrid, sinó perquè qui ataca per l'esquerra en aquest Madrid és Vinícius. És a dir, a mi, jo no dic que crec que s'ha de treure d'aquesta posició Cancelo perquè sigui el Madrid, sinó perquè és el Madrid amb Vinícius. Mm. Si Vinícius no hi fos, jo jugo amb Cancelo de lateral dret,
sí,
m'explico?
És que jo fins la jugat... suplència de Valde d'avui, jo pensava que podia jugar de lateral esquerra. O sigui, allà sí que, bé, penso que es pot provar com a mínim contra el Madrid, de dir, bé, no correràs tant riscos, però clar, avui al descansar Valde ja dono per fet que Valde serà titular, llavors, entra el dubte.
Clar, perquè jo crec que aquesta és una situació en la que no tens massa jugadors talentosos o dels importants, de fet te'n falten, que els tens molt agradaria, llavors els que tens els has de fer jugar, vulguis com vulguis, llavors tenir Valde a la banqueta seria un privilegi que ara mateix jo crec que no et pots permetre tenint els jugadors que
ara, tens. Fixa't, estem dient que ens genera tant neguit i tanta inseguretat Cancelo al lateral dret, que estem col·locant a un tio que t'acaba de dir que al minut 60 ja estava cansat, com Íñigo Martínez, que feia 7 mesos, et diu ell, que no podia jugar 90 minuts, el poses de titular després d'haver jugat de titular i de titular. Sí. I que fa 4 dies ni l'hauríem valorat a Íñigo com a titular contra el Madrid, que s'ho mereix, que està tenint... Però vull dir que t'obliga, en certa manera, a apostar per aquesta parella Christensen Íñigo, que no és gens habitual.
Jo és que a mi el que més em preocupa, no em preocupa tant el Cancelo, si el posem de lateral o el posem d'extrem o d'això, perquè crec que fins i tot és igual, fins i tot fent la lateral pot ser rigorós i en un partit així ho acabarà sent, contra l'Atlètic Club mateix no va perdre la posició gairebé mai, i que en un partit es poden matisar moltes coses, i que es faran un dia, perquè si algun dia s'ha de fer és el clàssic. El que més em preocupa és la segona part. O sigui, l'equip acabarà traient un 11... que empenyarà, lluitarà i tindrà ritme. Ara, la segona part, jo estic veient l'equip que acaba fos. Hi ha molts jugadors que acaben fosos, perquè Íñigo acaba fos i avui ens ho diu que els últims minuts ja no pot, però és que estem veient a Fermín que acaba fos, estem veient Ferran, que també tres quarts del mateix, Joao Fèlix, que tira del carro, però sempre els últims 20-30 minuts ja treu la llengua. I llavors, què farem contra el Madrid? No. Perquè el Madrid, si alguna cosa té, és potència, sí, banqueta i jugar els 90 minuts.
Però per això a mi m'agradava com a punt de partida el teu 11, perquè et permet tenir dues bales amb molta pólvora a la segona part, com són Fermín López i Lamine Yamal en el teu 11, sí, que els dos eren suplents, que tu d'entrada pots dir, hòstia, aquests dos nanos no es mereixen ser titulars. Sí, possiblement s'ho mereixen, però estem parlant de futbol de primer nivell, i aquí del que es tracta és de saber com en el global dels 90 minuts com m'imagino el partit. I tu, quan has començat a cantar aquest 11, de cop i volta a mi m'han baixat les pulsacions, perquè de cop he pensat, hòstia, vale, Cancelo desapareix de la dreta de la defensa, però té un rol en atac que em pot semblar interessant, tenint en compte les circumstàncies, i alhora miro a la banqueta i hi ha dos futbolistes que poden canviar substancialment el partit del mig del camp cap endavant, més enllà de després dels nanos, no? De treure un Marguiu si has de penjar pilotes o si necessites un gol o el que sigui. Em sembla una combinació raonable, aquí, a banda que tindràs a Marcos Alonso, que potser tens un Rafinha per un quart d'hora si no hi hagués més remei, no?
Sí.
Però aquesta combinació fa que a la segona part tu també puguis tenir algun element per competir amb el Madrid, que segurament també traurà jugadors interessants a la banqueta, no?
Sí. Quan ho ha comentat en Marc, el tema de Cancelo a l'extrem, m'ha fet pensar en Koeman, que va utilitzar Serginho Dest en un clàssic també en aquesta posició, també era un lateral ofensiu que havia arribat en principi
no sé si per marcar una època, però com a mínim per intentar fer-se amb el lateral dret ofensiu, que no estava funcionant bé i que, bé, Koeman aquell dia va optar per aquesta solució.
Clar, és que, de fet, Jaume, no seria el primer. Estàs jugant, això és una mica un matís, no? En algun moment pots jugar d'extrem o estàs jugant en el quadrat per la dreta, sí, allà enganxat, però en el fons el que estàs fent és jugar amb un doble lateral, diguem-ho així, per la banda perillosa del Madrid, amb la sort que aquest jugador que et doble el lateral és un Joao Cancelo que no perds en atac, al revés, jo crec que guanyes, és un tio creatiu, és un tio no, amb arribada, amb centrada, i per tant en aquest sentit no és que ho estiguis mirant només cap enrere. Amb Joao Cancelo tens com aquest doble vessant jugant aquí, sí, sí. No? Jo crec.
Sí, sí.
Pot ser interessant, ara clar, veurem si Xavi, que ahir ens va dir que això d'aquell no era molt partidari d'invents, potser diu, no, escolta, jo ara asseguré a Cancelo, li ensenyaré un vídeo de Vinícius i de com ataca el Madrid per aquella zona i quan perd la pilota, etc, i li diré, ho has entès o no ho has entès? Vol sortir a la fotografia per bé o per mal? Clar, aquesta també és feina de l'entrenador.
Totalment.
Que potser de cop i volta veiem un Cancelo que sembla Baresi, Costa Curta, Maldini i Cafú alhora, no?
No, vull dir... jo creia, jo sincerament, és això que dèiem, és que clar, són molts factors i falten molts altres jugadors. Si estigués, per exemple, De Jong per poder jugar, jo m'hagués atrevit més a jugar amb els dos laterals a darrere, o sigui, amb Cancelo i amb Valde, perquè tens a De Jong a l'esquerra o a la dreta, on vulguis, i Gavi a l'altre costat, dos escuders que dius, nois, si els laterals o passa alguna cosa per aquí les bandes, jo us vull defensant. Clar. I us vull aquí darrere.
I a més amb Araujo de central dret, amb Koundé de central a l'esquerra.
Ah, exacte.
És a dir, clar, més jugadors.
Llavors m'atreveixo molt més a dir, no, juguem els dos laterals ofensius, i si a sobre els de davant tens pólvora o tens un Rafinha que li dius, escolta'm, Rafinha, tu em treballaràs, oi que sí? I et treballarà. Però llavors et compensa, al final... És allò de la manta, has d'estirar d'un costat o de l'altre i veient com ho tens, que al mig del camp t'haurà de jugar Romeu, que ara mateix no és el meu Romeu més fort, Gundogan, que no posa la cama massa forta, que no és el que treballa més de darrere. Bé, doncs necessitem potser una mica xarxa de seguretat darrere.
I parlem molt de Vinícius, però hi ha un altre jugador que a mi em fa molta por, que és Bellingham.
Sí, sí,
que clar. Aquest, aquí jo crec que també el Barça s'haurà d'estructurar al voltant d'un pla anti-Bellingham, que no sé si ha de passar per Oriol Romeu o per moltes ajudes també, però sí, és un jugador que en aquests moments està a un nivell estratosfèric.
És veritat, però que és un jugador més rematador, vull dir que li han de donar pilotes, o sigui, ell no crea joc, ell no crea la jugada. No,
és un arribador.
És una, sí, sí, i necessita que Vinícius, Rodrigo o Carvajal o qui sigui li donin, o Valverde, li donin pilotes. Per tant, aquí jo crec que el que s'ha de fer, no, com els rivals que juguen contra el City, intentar que no, les pilotes no li arribin a Haaland en el cas del City, en el cas del Madrid a Bellingham.
Algú del Barça juga a RAC1 modificaria aquest 11 plantejat pel Marc Guillén jugant a fer de Xavi?
Jo, veient el que hem vist de Cancelo els últims partits, jo el faria suplent.
Suplent, sí, sí. Per tant, jugaries amb Fermín al mig del camp?
Sí, Fermín en aquesta posició així com estranya a la dreta, com una mica escurat, no, però per davant del quadrat, i amb Ferran Torres i amb Joao.
Que l'altra opció seria Ferran Torres a la dreta, Joao de fals 9, tot i que l'altre dia no va acabar de funcionar, i llavors Gavi fent Gavi o Fermín fent el quadrat per la part esquerra, Xavi, per entendre'ns.
El torn de Catalunya Ràdio, Ricard, sisplau.
Bona nit, Xavi.
Bona nit.
Després d'una primera part on hi ha hagut una bona fase de bon futbol, el partit s'ha complicat a la segona part. Per què? I si ets comprensiu des del punt de vista també del jugador i no com a entrenador, des del context, del que ve, d'on veniu, de molta càrrega per alguns jugadors... És a dir, o ets molt exigent, no ho sé. Com ets respecte al que ha passat a la segona part?
Bé, jo entenc que avui he de ser més comprensiu que mai, no? Perquè l'escenari, els he dit a la xerrada, doncs que no era un escenari ideal, no? Que era un partit que se'ns donava per guanyadors, que guanyaríem bé i fàcil, i teníem un rival difícil, com així s'ha vist, que intentava jugar, que no tirava ni una pilota, que tècnicament era un bon equip, i jo crec que ens hem complicat nosaltres sols, no? Ens ha faltat efectivitat per guanyar holgadament. Crec que era un partit i hem fet mèrits per guanyar fàcilment 4-1 o 5-1. Crec que hem generat moltíssim, però bé, el context també de que venim al partit més físic des de que estic jo d'entrenador va ser el diumenge, i avui pràcticament han jugat els mateixos futbolistes, no? per les baixes. Bé, jo crec que no és que ens hàgim relaxat, sinó que pels nostres errors doncs, hem encaixat aquell gol que ens ha fet patir més del compte, però en general estic content, crec que l'equip ha fet un bon joc, un bon futbol, on es podia haver guanyat perfectament de millor manera. Entenc que ha de ser més comprensiu que exigent avui.
Hola, Xavi, Marta Ramon, en directe al Barça Jugar RAC1. Et volia preguntar pel protagonisme de Fermín, quina és la virtut que destacaries més d'ell i si una actuació com la que ha demostrat avui li obre les portes a la titularitat dissabte al Clàssic?
Bé, dissabte ja tindrem temps de preparar-lo i veurem com arribem. Bé, de Fermín et puc dir que estic encantat amb ell, no? Crec que és un futbolista molt, molt vàlid, molt important. Ja vaig dir que si ell s'ho creu, pot ser futbolista molts anys del Barça, i això no és no són paraules majors. Jo crec que està molt preparat, és dinàmic, té les dues cames, té gol, té arribada, xut de fora de l'àrea. Estic encantadíssim amb ell, crec que està fent molt bona temporada i que serà important, seguirà sent important per l'equip.
Hola, Xavi, bona nit.
Bona nit.
Adrià Albets, en directo para el Carrusel de la Serie y Muguts de Ser Cataluña. Ahora decías que el domingo jugasteis el partido más físico desde que eres entrenador del Barça. Hay muchos jugadores a los que se le ve, lógicamente, cansados. ¿Crees que llegáis al 100% físicamente al Clásico?
Bueno, llegaremos al 100%. Lo que tenemos que recuperar, descansar, desconectar ahora entre hoy y mañana, disfrutar de esta victoria que para nosotros es vital, es muy importante, son tres puntos que nos dan muchísimo en esta competición, y aparcarla ahora para centrarnos en el clásico. Llegaremos bien, yo creo que llegaremos bien. Sí que es verdad que hay futbolistas con muchos minutos, mucha carga física, sobre todo la del domingo. El domingo con el Atlético nos exigió muchísimo, y hoy han habido futbolistas que también lo han notado, pero creo que estamos muy bien físicamente los futbolistas que no están lesionados.
Mister, buenas, hola, Joan Ballori, Cadena Cope. Te quería preguntar por Joao Félix, que no ha podido terminar el partido, si tiene algo preocupante o va a llegar sin problemas para...
No hay lesión, eso es un golpe fuerte en principio en la cadera, me han dicho, así que no habrá problema para que esté el sábado.
Hola, Xavi, Josep Capel de Radio Nacional, felicidades por la victoria. ¿Es un alivio para vosotros ya estar prácticamente con pie y medio en la siguiente ronda después de lo que habéis sufrido estos dos años? Cuando has visto ya la victoria y estos 9 puntos, ¿para vosotros es un poquito alivio y os ayuda a centraros ya en otros objetivos?
No, la palabra no es alivio, yo creo que es progreso, ¿no? Creo que hemos competido muy bien los tres partidos de Champions, y bueno, es un 9 de 9 muy bueno, muy positivo, buenas sensaciones. Y todavía no estamos clasificados, pero es un paso adelante hoy muy, muy importante para el club, para el equipo y para estos jugadores, ¿no? Sí.
Víctor Lozano para el Radio Estadio en directo, Onda Cero. Al descanso, que parece todo encarado, con un rival en teoría asequible o inferior, aunque luego no lo haya demostrado en algunas fases de la segunda parte, el clásico a la vuelta de la esquina, ¿qué se le dice al descanso a los jugadores cuando parece que está todo hecho, pero en realidad no lo está?
Bueno, precisamente hemos hablado de lo que era sentenciar el partido, hacer el tercero, disfrutar del partido, que era un partido para presión alta, para recuperar el balón en campo contrario, para generar muchas ocasiones, y bueno, al final nos ha salido mal la segunda parte con ese gol encajado, ¿no? Yo creo que por errores nuestros no hemos sido efectivos. Si hubiéramos tenido efectividad hoy, hubiéramos ganado de manera holgada.
Hola, mister, ¿qué tal? Buena nit.
Hola,
Alejandro
buena nit.
Segura, en directo para Radio Marca. Segundo partido consecutivo que juega Íñigo de inicio. Hemos visto que está a un nivel bastante alto. Él ha dicho antes que se siente muy bien, que se siente cómodo. ¿Qué te puede aportar este Íñigo que hemos visto en estos dos partidos? Gracias.
Muy contento con Íñigo. Para eso le fichamos. Creo que tiene liderazgo, carácter, es proactivo en la línea defensiva. Cambios de orientación, filtra balones muy buenos, como el segundo gol o el gol de Marguiu el otro día, viene de una salida de balón suya que encuentra a Joao Félix entre líneas. Bueno, es un futbolista muy determinante en su posición, que nos va a dar muchísimo, ¿no? Se encuentra bien físicamente, que es importante, y va a ser importante, ya lo dije, es un fichaje muy bueno para el grupo, para el equipo, un tío positivo, un tío líder, muy contento con eso.
Hola, Xavi. Xavi Lemus, de TV3. Fins a quin punt, ja no només pensant en el clàssic, fins a quin punt és important per l'equip recuperar els jugadors lesionats, tenint en compte el desgast físic que esteu patint en aquests últims partits? Gràcies.
Home, seria important pel grup, no només a nivell físic. Jo crec que a nivell mental, doncs, si recuperem algun jugador de cara al dissabte, seria molt positiu. Però veurem, no forçarem a ningú. És a dir, al final és un partit que has d'estar al 100%. Depèn de demà, de demà passat, segurament tots es provaran perquè tots volen jugar. El que trobo és que estan molt positius, estan amb moltes ganes de participar, és un clàssic, però bé, al final dependrà de les seves sensacions, no? Tothom està posant de la seva part, això sí que és veritat, per poder arribar el dissabte.
Hola, Xavi, aquí Toni Suamartí, del diari Esport. De cara a un partit tan important com és el del Madrid, o tan mediàtic, tu quan el prepares el partit ets dels que pensa de quina forma pot sorprendre l'entrenador rival, inclús amb alguna sorpresa tàctica, o és dels que creus que amb aquests partits, amb tantes lesions, és important fer el que ja es ve fent i no fer experiments?
No, nosaltres el que busquem és dominar el partit amb la pilota. I crec que el dissabte és fonamental, no perdre pilotes, dominar-lo, estar ben situats al camp a la pèrdua, perquè segurament perdrem pilotes, això és futbol, però en la pèrdua és quan el Madrid et pot destrossar, en la transició, en el contraatac, i llavors doncs ens hem de preparar molt bé, tant com atacar i com defensar és fonamental per guanyar el clàssic de dissabte.
Mister, buenas noches, Graham Hunter de UEFA.
Hola, buenas noches.
Hoy pareció que un clave del partido fue tu poderes de comunicación. Mientras un jugador de Shakhtar estaba siendo tratado, hablaste con Fermín dándole muchas instrucciones. 5 minutos después, asistencia a gol. 5 minutos después, un gol. ¿Qué estuviste intentando comunicarle, convencerle? Y segundo, es importante que él tiene esta capacidad de asimilar, escuchar y aplicar cosas muy rápido como un joven.
Sí, Fermín, la su predisposición es espectacular. Es total, él quiere aprender, quiere mejorar, quiere ser un futbolista muy importante, ya lo está siendo. Y bueno, le hemos dicho que la entrada de segunda línea era fundamental, ¿no? Que el lateral muchas veces no cerraba, estaba muy pendiente de Lamín, y que la entrada de segunda línea cuando bajaba al 9 era clave, ¿no? Y lo ha entendido muy bien. Ferran lo ha visto bien, Gundo lo ha visto bien. Bueno, y de ahí vienen los goles, ¿no? Y más que ha podido marcar. Positivo, es un futbolista muy dinámico y nos gusta mucho.
Aquí, el Bernal del diari Ara. Bona nit, Xavi.
Bona nit.
Felicitats per la victòria.
Gràcies.
Jo et volia preguntar de quina manera t'ha canviat, si és que t'ha canviat o t'ha condicionat, el gol del Shakhtar a la segona part, la gestió dels canvis i dels descansos. Si aquest canvi de guió en el partit t'ha provocat que hagis de moure la banqueta d'una altra manera de com ho tenies previst. Gràcies.
No, a la mitja part hem parlat de que si potser fèiem el tercer, doncs clar, la possibilitat de gestionar minuts a gent que porta més càrrega física, però no ha sigut així. Al final t'has de preparar per diferents escenaris, i l'escenari era que un partit ajustat, no? I hem fet canvis precisament per això. Ha entrat Casador, ha entrat Marguiu, gent amb treball, ha entrat Andreas, que Íñigo ja es notava una mica més de fatiga, ha entrat Valde, perquè necessitàvem més 1-1 a nivell defensiu, més sorprendre de darrere, 2-1. Bé, ens preparem per diferents escenaris i després fas un o altre depenent d'una mica del guió del partit.
Bona nit, Xavi. Aquí, Jordi Blanco de ESPN, felicitats.
Gràcies.
Hace un momento ha dicho usted de que el gol del Shakhtar y los problemas han sido producidos por errores propios del equipo. ¿Le preocupan de alguna manera estas desconexiones que se contemplan a veces en el campo, pensando que el sábado el que viene es el Madrid, no es el Shakhtar?
Sí, bueno, me preocupa las desconexiones a nivel general. Ha sido una jugada donde podíamos haber terminado acabando jugada, ¿no? Lamine tenía disparo, Joao tenía disparo, no hemos finalizado jugada, y en esa transición ha significado el gol del Shakhtar. Pues eso precisamente, jugando como jugamos nosotros, es de lo que vive el contrario. Por lo tanto, hay que minimizar esas situaciones, sí.
Què tal, Xavi? Carlos Monfort en directe pel Twitch de Gijantes. Comentàvem ara amb el company, segona titularitat consecutiva d'Íñigo. Ara parlàvem ahir i ens deia que a partir del minut 70 ja li pesaven una mica les cames. M'agradaria saber com el veus tu i si creus que ja està el ritme competitiu amb la resta de companys o encara li queda una miqueta. Gràcies.
No, està bé, està bé. Està al 100%. Està al 100%. Però han sigut dos partits molt, molt intensos, sobretot el del diumenge, no? El del diumenge va ser molt, molt físic, el que més. El de dades físiques, el més alt de, des que estem aquí a l'estaf. Per tant, avui era important dosificar minuts a gent.
Hola Xavi, buena nit, aquí Mari Carmen Torres del Diari Marca. Hemos visto que Araujo también acaba como con molestia, les decía a los compañeros que tenía algún dolor. ¿Qué tiene, si también es solo un golpe? ¿Un poco cuáles son las sensaciones?
No, hoy no hay lesiones tampoco. No han habido, está bien. Son golpes y fatiga, pero hoy no hemos acabado sin lesiones.
Més preguntes per Xavi.
Hola Xavi, Ricardo Rossetti para Directo Gol. Te quería preguntar por el tuit de Miquel Camps, uno de los portavoces del club, que ayer, mientras veía el partido del Real Madrid, calificaba a Vinicius de payaso y de que había que darle una colleja por la forma de jugar que tenía. Luego lo borró. ¿A ti qué te parecen estas observaciones y qué te parece que lleguen a cuatro días de un clásico como el domingo, el del sábado, cuando ayer hablabas del buen rollo que podía haber entre los clubes?
Bueno, si lo borro ya...